Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena del 5 minuts més. Avui és dimarts 6 de juny del 2023, una jornada que torna a començar amb el cel serè a casa nostra, però encara amb moltes possibilitats de pluja. Ara en parlarem. Aniol Puigverd, què tal? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Anem a les temperatures.
Doncs avui ens llevem amb temperatures més altes. Tenim 3 graus a Vall de Núria, 8 a Ribes de Freser, 9 graus a Das i Ripoll, 11 a Olot, la Vall d'en Bas, Mieres i Sant Feliu de Pallerols, 12 graus a Vic i Santa Pau, 13 graus a Castellfollit de la Roca, 14 a Anglès, 15 graus a Girona i 16 graus a Banyoles i Figueres.
Anem a la previsió del temps amb en Daniel Ramírez.
Avui sembla que tornarem a regar algun ruixat ja al matí cap al Ripollès, Garrotxa, migdia més o menys, després de boira baixa, i recordem que hi va ploure amb quantitat important, per exemple, al Banyà, 43 litres per metre quadrat, a Olot, al Pla de Dalt, 14 litres per metre quadrat, a Tavèrnoles 30 litres, en van caure també entre 20 i 25, per exemple, a Roda de Ter i a Manlleu, a la Plana de Vic. Doncs bé, avui regarem novament, a partir de la tarda sobretot, a molts indrets es manté aquest avís de pluja forta, pluja, tempesta que pot deixar en poca estona 20 litres per metre quadrat en mitja hora, a gairebé tot arreu, menys a la Costa Brava. Els ruixats podran ser intermitents al prelitoral, però intensos a Osona, Lluçanès, Garrotxa, també cap al Ripollès i potser a la Cerdanya. Atents, doncs, algun aiguat, alguna tempesta forta, puntualment amb calamarsa, com va passar ahir. Bé, hi ha una mica de pausa de cara a dimecres i dijous, temps variable, amb poca pluja i la temperatura una mica més alta. Podria ser que divendres i el cap de setmana, sobretot dissabte, tornés la pluja en forma de xàfecs i tempestes. Però ja diem que hi ha una mica de pausa entre dimecres i dijous. Peixos, isma, dum-durum-durum, peixos, isma,
dum-durum-durum, peixos, isma, dum-durum-durum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Titulars de la jornada, mal any per la producció de mel per culpa de la sequera. És el que constaten apicultors de la comarca. Asseguren que períodes marcats de sequera com aquest no ajuden a les abelles, ni tampoc en la producció de mel, però tampoc en la reproducció i fins i tot la supervivència de les mateixes.
Els apicultors també alerten que el seu sector penja d'un fil per les dificultats de tirar endavant, per falta d'ajudes i per la falta de relleu generacional.
En Josep Joventeny és un dels apicultors que hem parlat en aquest programa.
Les abelles necessiten entrar molt de nèctar perquè la reina comenci a pondre. Si no tenim aquesta entrada de nèctar, doncs després els costa molt més i quasi arribaria a parar la posta. Que passes molt de temps lluitant perquè ella sobrevisqui, no a vegades per treure alguna cosa de mel, allò, treure alguna collita, no, si més no per poder-la salvar, no? De dir, ostres, ens les estimem, doncs mirar de poder-la salvar i fer lo possible. Però tot i així, doncs ens està costant molt.
Avui també és notícia que la comprensió lectora frega nivells molt baixos arreu de Catalunya. En el concret de la Garrotxa, segons a Catalo Santos, algunes biblioteques deixen molt que desitjar a l'hora de treballar aquest aspecte.
La falta de recursos n'és un dels factors que expliquen les dades, segons els experts. Catalunya està 14 punts per sota de la mitjana espanyola.
Nosaltres no ens estranya, i és veritat que no ens estranya ni als professionals que hi estan implicats, ni a tota la gent que des d'un sector privat anem per les escoles, per exemple. I això no estranya perquè s'ha anat desmantellant tot el que és el sistema públic de suport a la lectura dintre de les escoles, i parlo concretament de les biblioteques escolars, i clar, d'allò ve això.
És Agata Los Santos, en declaracions al programa La Finestra d'Olot Televisió. Ella és una de les responsables precisament de la llibreria L'Isop del centre d'Olot. Creix l'interès pel passat jueu de Besalú. Ha fet un nou boom en els darrers temps, especialment de visitants d'Israel i els Estats Units. Un turisme internacional que ha anat augmentant després de les restriccions provocades per la pandèmia.
Possiblement hi ha gent que no sap que el micve de Besalú és un reclam pràcticament únic a nivell europeu, i és que es poden comptar amb els dits d'una mà tots els que hi ha.
Lourdes Sibeques és responsable de l'oficina de turisme de Besalú.
El micvé de Besalú és el primer micvé descobert a la península Ibèrica. no n'hi ha més, i a nivell europeu, micvés de l'època medieval, n'hi ha 7 o 8, per tant, que és un edifici especial.
En la pàgina política, Can Torra, Comunitats Energètiques i el Castell de Santa Pau són alguns dels projectes que vol tirar endavant el nou ajuntament del municipi encapçalat per la Cris Capó.
A hores d'ara, però, volen donar prioritat a les propostes d'aquest estiu que estan enfocades als més joves del municipi. La Garrotxa ha passat de 2 alcaldesses el 2019 a 5 aquest 2023.
Molt contents amb els resultats de les eleccions, van anar molt bé, ja era una mica el que teníem previst, que... Vull dir, en tot moment vam pensar que teníem un molt bon programa, que havíem fet molt bona feina, que treballàvem en projectes molt importants i creiem que és a dir, que definitivament la gent ens faria confiança, no? I que això s'acabés materialitzant, per nosaltres va ser molt bonic.
Aquesta setmana estem coneguent els candidats als Premis Garrotxer de l'any en aquest programa. L'investigador biomèdic Marc Güell optarà aquest guardó en la cerimònia que es farà aquest divendres.
És un dels tres finalistes, juntament amb la cantant Núria López i el waterpolista Blai Mallarac. Güell, entre altres guardons, va obtenir el Premi Nacional d'Investigació 2022. Es defineix com un enginyer de peces de la vida i ha treballat en projectes referents com la falta d'òrgans en humans.
Sobretot estem orientats en crear noves eines terapèutiques basades en això, en combinar peces de la naturalesa. I sobretot, a mi em va fer molta il·lusió aquest reconeixement, que aquest era el primer any que existien aquests premis nacionals en la categoria jove, això de menys de 40 anys, i clar, la veritat és que és un reconeixement molt important i que, clar, dona molta il·lusió i energia per seguir endavant.
Bé, anem als esports. Òscar Gallego tanca una etapa de 14 anys. El Club Tenis Taula Olot és la notícia dels esports del dia, que ens ha deixat especialment sorpresos després de la bona temporada que s'ha fet aquest any.
Doncs sí, fins ara director esportiu, entrenador i jugador posa punt final a la seva trajectòria al club per motius personals i familiars. El nou relleu l'ocuparà l'olotí de 23 anys Oriol Puigmal, que combinarà la tasca director esportiu amb l'entrenador i jugador.
Tot i això, Gallego diu que marxa feliç.
Molta pena, molta llàstima que aquest moment arribi. La gent del club ho sap, que jo ho he passat malament aquests últims mesos, bastant malament, pel tema aquest personal meu de marxar, per altres coses, com ja sabeu, temes esportius, molt, molt feliç.
El Club Tenis Olot ja ha obert les inscripcions per al campus d'estiu, que tindrà lloc del 26 de juny al 2 de setembre.
Les perspectives del club són bones perquè preveu ocupar totes les places del mes de juliol amb un màxim de 90 inscrits per setmana. Una de les novetats d'enguany és que des del club han apostat per potenciar un treball més específic de natació i pàdel a les tardes.
El director del Club Tenis Olot és l'Ignasi Vilà.
Com a novetat, aquest any volem promocionar el que és el campus de tarda amb un horari de 3 a 6, on per un costat deixem triar l'opció de poder fer de 3 a 4 i mitja i de 4 i mitja a 6. Ara ja no fa falta agafar el pack de les 3 hores seguides, sinó que ho hem desglossat per centrar-nos i fer un treball més específic amb el que és el curset de natació com a tal i amb el que és el curset de pàdel.
El Club Tenis Olot compta actualment amb més d'una quinzena d'equips dividits en diferents categories formatives.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
És l'hora del trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia. Normalitat en el trànsit a la nostra ciutat. I com és habitual, s'incrementarà el volum de vehicles a les hores punta. Prohibits estacionar n'hi ha al carrer Mas Mitjà, al carrer França, al carrer Geranis i al carrer Montsalvatge. Durant el matí tallaran el passeig d'en Blai, el passeig Desemparats i el carrer Alfons V. Durant la tarda tallaran el carrer Sant Rafel i el carrer Sant Ferriol. I això és tot des de la Policia Municipal. Que passeu un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar... Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenç i Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Són les 7 i 12. Entrem en matèria amb l'any per la producció de mel com a conseqüència de la sequera.
És el que constaten apicultors de la comarca. Asseguren que períodes marcats de sequera com aquest no ajuden a les abelles ni en la producció de mel, però tampoc en la reproducció i fins i tot la supervivència de les mateixes. Els apicultors també alerten que el seu sector penja d'un fil per les dificultats de tirar endavant, per la falta d'ajudes i per la falta de relleu generacional.
És una crònica d'en Gerard Puigdemont.
En Josep Joventeny és un apicultor de Joanetes. Les abelles que té són transhumants. Durant mesos es desplaça del litoral cap al Pirineu per anar captant diferents tipus de floració. Enguany la sequera ha dificultat la supervivència de les abelles. En Josep se les va haver d'endur de la zona litoral i han tingut problemes per alimentar-se i també per reproduir-se.
Les abelles necessiten entrar molt de nèctar perquè la reina comenci a pondre. Si no tenim aquesta entrada de nèctar, doncs després els costa molt més i quasi arribaria a parar la posta. Que passes molt de temps lluitant perquè ella sobrevisqui, no a vegades per treure alguna cosa de mel, allò, treure alguna collita, no, si més no per poder-la salvar, no? De dir, ostres, ens els estimem, doncs mirar de poder-la salvar i fer lo possible. Però tot i així, doncs, està costant molt.
Aquest any la producció de mel serà significativament inferior. Les pluges de les darreres setmanes en zones, especialment de la Garrotxa i el Ripollès, ajudaran a remuntar una mica, però el cert és que han tingut trams de l'any completament nuls de producció. Els apicultors ja avisen que si èpoques de sequera com aquesta es repeteixen, el preu de la mel pujarà.
Si realment volem continuar produint mel i això, crec que s'acabarà pujant. És que per força, perquè cada any hi haurem d'invertir més per poder tenir la mel, entre cometes, que hem anat tinguem cada any.
La sequera només ha fet que empitjorar els problemes que ja tenia el sector primari, també per aquelles persones que es dediquen a les abelles. Els apicultors asseguren que el seu sector també està en perill.
Què faria falta? Moltes ajudes de tothom. I que tothom comencés a veure-ho. Ho deia, parlava l'altre dia, dic, ostres, és que anem a marxes forçades. És que cada any, o sigui, en tot Espanya és un país que produeix molt, molta abelles, que en tenim moltíssima, però cada any va a la baixa. No hi ha cap any allò que digui, ostres, estem augmentant de caixes, hi ha més apicultors, no. I gent que li costa més a tot, que el govern, entre cometes, això de les ajudes, que ens fica més difícil, que papers, tot, ostres, costa molt tot. Relativament és molt difícil, tot el sector primari.
Des del sector també pateixen molt pel relleu generacional. Apicultors joves com en Josep veuen que persones com ell són pràcticament una excepció.
Obrim ara la pàgina política i marxem cap a Ripoll perquè ja hi ha contactes a diferents bandes a Ripoll per evitar un govern d'aliança catalana. L'aritmètica del ple i els recels entre els uns i els altres marquen ara les jugades del partit. Des d'Alternativa, la marca de la CUP a la capital ripollesa aposten per un govern d'esquerres amb el suport extern de Junts, informa Jordi Altesa.
Setmana clau en les negociacions d'un govern alternatiu a aliança catalana a Ripoll, les forces d'esquerres han obert un període de converses per tal de bastir una opció de govern que assumi Esquerra, el PSC i Alternativa. Dani Vilaseca, d'Alternativa per Ripoll.
Una opció de majoria alternativa. Què vull dir amb una opció de majoria alternativa? Vull dir que Aliança Catalana, per si mateix, amb 6 regidors, no pot oferir governabilitat a Ripoll, no? Perquè ells mateixos no han iniciat ni cap roda de converses amb partits, ni s'han molestat per... No? O no s'han ni postulat per encapçalar aquest govern. No, sembla com que no els interessés governar Ripoll, no? I per tant, Jo penso que més que un govern de concentració per evitar que Aliança governi és formar un govern, una majoria alternativa a Aliança, perquè Aliança ja veiem que no serà capaç de poder governar.
La legislació marca que una alternativa a la força més votada ha de tenir majoria absoluta del ple. Per aquesta raó, l'acord de les tres forces, Esquerra, PSC i Alternativa, en tindria 7 i, per tant, seria necessari el suport de Junts almenys a la investidura. Des d'Alternativa, però, es mostren crítics amb l'actitud de Junts de decidir anar a l'oposició.
També ho fem a contrapeu perquè Junts per Ripoll, o la seva cap de llista, Manoli Vega, el dilluns va deixar anar que ella ja es descartava per governar i que passava a l'oposició. Des d'aquí també vull emplaçar a Junts que recapaciti el fet de que una cosa és passar a l'oposició, però l'altra és estar a l'oposició, però ser proactiu en el sentit de donar suport a aquesta possible majoria alternativa, perquè durant aquests 4 anys caldrà que tots els actors, d'una manera o d'una altra, estiguem enllaçats.
Aquests dies s'estan produint multitud de trobades entre les diferents formacions, amb algunes excepcions. Aliança no ha trucat a ningú, ni ho pensa fer, ni tampoc s'han trobat Junts i Alternativa.
Gràcies, Jordi. A Santa Pau les coses estan més tranquil·les. Can Torra, Comunitats Energètiques i el Castell de Santa Pau són alguns dels projectes que vol tirar endavant el nou ajuntament encapçalat per Cris Capó. A hores d'ara, però, volen donar prioritat a les propostes d'aquest estiu, que estan enfocades als més joves del municipi. La Garrotxa ha passat de 2 alcaldesses el 2019 a tenir-ne 5 aquest 2023, Daniel.
Cris Capó és la nova alcaldessa de Santa Pau. Capó, candidata d'Units per Santa Pau sota el paraigua d'Esquerra Republicana, agafa el relleu de Pep Companys, exalcalde durant 12 anys, després de guanyar les eleccions municipals. La nova alcaldessa afirma que s'esperaven una victòria àmplia per a poder governar durant aquests pròxims 4 anys.
Molt contents amb els resultats de les eleccions, van anar molt bé, ja era una mica el que teníem previst, que vull dir, en tot moment vam pensar que teníem un molt bon programa, que havíem fet molt bona feina, que treballàvem en projectes molt importants i creiem que és a dir, que definitivament la gent ens faria confiança, no? I que això s'acabés materialitzant, per nosaltres va ser molt bonic.
Falten pocs dies per la investidura de Cris Capó com a nova alcaldessa de Santa Pau i les propostes presentades en campanya seran un repte important si d'aquí 4 anys volen tornar a guanyar. En aquests moments agafen importància les propostes enfocades a l'estiu i al jovent del municipi, com les brigades i els casals d'estiu. També volen reactivar la cultura entre volcans, seguir treballant amb el projecte de Can Torra i agilitzar els tràmits per poder dur a terme una comunitat energètica que benefici el nucli antic, entre d'altres. A més, una de les propostes més esperades pels veïns i veïnes del poble és la municipalització del Castell de Santa Pau.
I durant aquests 4 anys hem creat una comissió, hem aconseguit un preu, no, de 400.000 euros amb la propietat quan estava 1.150.000 euros, hem fet un estudi arquitectònic, no, amb la Universitat de Girona, i ja anem fent coses. Hem buscat també inversors privats que el volguessin comprar, però és a dir, no s'ha acabat materialitzant, i per tant, de vegades no en parlem, però l'Ajuntament sí que va treballant amb el castell, però ara sí que volem posar fil a l'agulla perquè, no, per poder tirar endavant aquesta compra associativa.
La que serà nova alcaldessa de Santa Pau, Cris Capó, també ha afirmat que arriba amb un equip arrelat al poble i que l'objectiu és seguir la mateixa línia que l'alcalde, Pep Companys, un alcalde, segons ella, històric pel municipi.
Bé, parlem ara de patrimoni, perquè l'interès pel passat jueu de Besalú ha fet un nou boom en els últims temps, especialment de visitants provenents d'Israel i dels Estats Units, un turisme internacional que ha anat augmentant després de les restriccions provocades per la pandèmia. Possiblement hi ha gent que no sap encara que el micvé de Besalú és un reclam pràcticament únic a nivell europeu, i és que es poden comptar amb els dits d'una mà tots els que hi ha en aquest moment en aquest municipi Garrotxa, Gerard.
Fa gairebé 6 dècades que va ser descobert el micvé de Besalú, uns banys jueus situats al costat del riu en plena vila medieval. Tot es va desencadenar per la necessitat d'excavar i fer un pou per part d'una fàbrica de tints que hi havia hagut situada on ara es troben les restes de la sinagoga. Fa 10 segles Besalú va comptar amb una important comunitat jueva. Es calcula que dels 1.000 habitants que tenia, entre un 20 i un 25% eren jueus, de manera que el patrimoni amb què compta aquest poble garrotxí és pràcticament únic a nivell europeu. En parla la responsable de l'oficina de turisme de Besalú, Lourdes Sibeques.
El micvé de Besalú és el primer micvé descobert a la península Ibèrica. No n'hi ha més, i a nivell europeu micvés de l'època medieval n'hi ha 7 o 8, per tant que és un edifici especial.
Des de l'oficina de turisme han notat un increment de visitants interessats en visitar aquest passatge del poble en els darrers temps, especialment després de la pandèmia. Els perfils que més estan creixent són visitants d'Israel i d'Estats Units.
Hem de valorar molt la procedència, sobretot de visitants. Hi ha procedents d'Israel que venen aquí i veuen el micvé, o sobretot americans, no? Que també molts d'ells doncs, són de religió jueva. I el que nosaltres ja els hi transmetem el que hi ha, però a vegades ells també ens transmeten a nosaltres, eh? Perquè sobretot entrar al MICB per ells és una emoció infinita.
És per això que des de l'Oficina de Turisme potencien les visites guiades específiques per visitar el MICB i la sinagoga. De fet, molts visitants ja no es plantegen visitar aquest tipus d'indrets sense una persona experta que ajudi a explicar i entendre millor aquesta part de la història. En parlo un visitant, en Josep Pros.
I sempre anem, sempre busquem guies, vull dir, ja és una cosa que és com a normativa, diria jo, perquè clar, és quan aprens les coses, perquè tio, vens, sí, agafes un fulletó, hi ha l'explicació, però mai és en viu com t'ho expliquen ara, en aquest cas, la guia que teniu aquí vosaltres.
El MICB era un espai de purificació que es nodria de les aigües del riu Fluvià. Enguany, però, i per culpa de la sequera, els banys estan buits d'aigua, un exemple més de fins a com es pot arribar a fer visible la sequera que patim des de fa temps.
Parlem ara de la comprensió lectora perquè preocupa. Frega nivells molt baixos arreu de Catalunya.
En el cas concret de la Garrotxa, segons Àgata Los Santos, algunes biblioteques deixen molt que desitjar a l'hora de treballar aquest aspecte. La falta de recursos n'és un dels factors que expliquen les dades, segons els experts. Catalunya amb 507 punts està 14 punts per sota de la mitjana espanyola.
Ens ho expliquen Roger i Isern.
La comprensió lectora a Catalunya ha caigut als nivells més baixos d'Europa, només superat per Turquia i Bèlgica i també d'Espanya, per Ceuta i Melilla, segons l'informe internacional PIRLS 2021. Aquest informe, que mesura la comprensió lectora dels nens de quart de primària, observa una caiguda a Catalunya de 15 punts respecte al 2016 de 522, que en tenia, ha passat a 507 el 2021. Això és el doble del retrocés d'Espanya i que l'estudi atribueix parcialment als confinaments a la pandèmia. Des del Departament d'Educació han afirmat que no els sorprenen els resultats perquè van en la línia amb els de les proves de competències bàsiques dels darrers dos anys. A nivell garrotxí, l'experta en foment lector Agata Los Santos ha explicat en una entrevista a la Finestra d'Urlot Televisió que tampoc li sorprenen els números.
A nosaltres no ens estranya, i és veritat que no ens estranya ni als professionals que hi estan implicats, ni a tota la gent que des d'un sector privat anem per les escoles, per exemple, i això no estranya perquè s'ha anat desmantellant tot el que és el sistema públic de suport a la lectura dintre de les escoles, i parlo concretament de les biblioteques escolars, i clar, d'allò ve això.
Referent al nivell de comprensió lectora arreu del territori català, si ho comparem amb l'edició anterior del 2016 d'aquest estudi, Catalunya ha reculat 15 punts. També Madrid ha caigut, en aquest cas, 10 punts. Són dues dades que destaca el document i constaten un rendiment significativament menor. El resultat dels estudiants catalans els situen en una franja considerada intermèdia de comprensió lectora.
Les directrius diuen hi ha d'haver una biblioteca escolar a cada centre. Això només és cert en el 56% dels casos. I tot i així són biblioteques escolars, que jo com a mínim que les he trepitjat força aquí a Olot o a la comarca, n'hi ha algunes que deixen força desitjar.
Per revertir aquestes dades, el Departament d'Educació, entre altres accions, posarà en marxa un pla pilot en 50 centres per determinar i analitzar què cal millorar. S'actuarà també en les biblioteques escolars per dinamitzar-les, actualitzar els catàlegs i que siguin una part important del projecte del centre. Aquest pla pilot es posarà en marxa el curs vinent i es farà amb el suport de 5 bibliotecaris, un per cada 10 centres.
Vine a la nit del Garrotxí de l'any, divendres 9 de juny, al restaurant La Deu. Un reconeixement a les persones, empreses, entitats o associacions que més han destacat al llarg de l'any 2022 i que més han contribuït al progrés de la Garrotxa i a la seva projecció. S'atorgaran els premis Garrotxí de l'any, trajectòria personal, millor iniciativa empresarial, millor iniciativa social, millor iniciativa promocional i jove promesa. Per reserves, telèfon 972 27 02 42. Premis Garrotxí de l'any. Per reconèixer els millors de tots nosaltres. Organitza Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot. Patrocinen Consell Comarcal de la Garrotxa i Ajuntament d'Olot. Amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de Ràdio Olot, Olot Televisió i la Comarca d'Olot.
Bé, l'investigador biomèdic Marc Güell optarà al Garrotxí de l'any del 2023. És un dels tres finalistes, juntament amb la cantant Núria López i el waterpolista Blai Mallarac.
Güell, entre altres guardons, va obtenir el Premi Nacional d'Investigació el 2022. Es defineix com un enginyer de peces de la vida i ha treballat en projectes referents, com la falta d'òrgans en humans.
Marc Güell és un olotí de 41 anys que es dedica al món de la biomedicina, un camp per a molts desconegut, però que per Güell li ha servit per ser un investigador de referència. Aquest 2022 l'olotí va obtenir el guardó Ángela Ruiz Luis Robles, dedicat a l'àrea de transferència de tecnologia. Segons el jurat, Güell va ser reconegut pel potencial de les seves aportacions a l'aprofitament de la biologia sintètica per a la generació de nous principis bàsics de biologia molecular que permeten dissenyar sistemes biològics. En una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot, Güell explica que és un honor obtenir reconeixements de gran escala.
Sobretot estem orientats en crear noves eines terapèutiques basades en això, en combinar peces de la naturalesa. I sobretot, a mi em va fer molta il·lusió aquest reconeixement, que aquest era el primer any que existien aquests premis nacionals en la categoria jove, això de menys de 40 anys, i clar, la veritat és que és un reconeixement molt important i que, clar, dona molta il·lusió i energia per seguir endavant.
Marc Güell és un dels fundadors d'una empresa nord-americana amb seu a Boston dedicada a la investigació biomèdica des del 2016 i amb projectes tan destacats com la recerca de vies per erradicar la falta d'òrgans en humans. Güell remarca que el seu equip creu que la biologia és una de les esperances perquè el futur del planeta sigui positiu.
Sí, ens fa molta il·lusió i realment sí, confiem que la biologia pot ajudar a afrontar grans reptes de la humanitat, no? I no només els terapèutics, també fins i tot reptes com són fer una indústria més sostenible, indústria d'alimentació, però realment crec que és un sector que pot ajudar molt a fer una millor salut per nosaltres, però també una millor salut pel planeta.
La gala del Garrotxí de l'any 2022 se celebrarà aquest divendres 9 de juny i es podrà seguir en directe a través d'Olot Televisió a partir de les 9 de la nit.
Sí, avui ens visitarà, avui entrevistarem en aquest programa la cantant Núria López, que és una de les també candidates a aconseguir el Premi Garrotxí de l'any. Ens acostem a 8:15 del matí, temps ara pels esports. Hem sabut una trista notícia al llarg de les últimes hores i és que ens deixa Òscar Gallego, que tanca una etapa de 14 anys al Club Tenis Taula Olot.
Doncs sí, Joel, el fins ara director esportiu, entrenador i jugador posa punt final a la seva trajectòria al club per motius personals i familiars. El nou relleu l'ocuparà l'olotí de 23 anys Oriol Puigmal, que combinarà la tasca de director esportiu amb l'entrenador i jugador.
Ens ho explica en Guillem Guardiola.
Una trajectòria perfecta amb un final de pel·lícula. El director esportiu, entrenador i jugador del Club Tenis Taula Olot, Òscar Gallego, marxa per la porta gran després de portar el club al cim del tenis taula estatal. Gallego va arribar a Olot amb 33 anys i abandona la ciutat 14 anys després per motius personals i familiars. El tècnic assegura que continuarà ajudant el club amb el que necessiti, sobretot perquè són setmanes clau per la planificació de la pròxima temporada a Superdivisió. Gallego marxa feliç.
Molta pena, molta llàstima que aquest moment arribi. La gent del club ho sap, que jo ho he passat malament aquests últims mesos, bastant malament, pel tema aquest personal meu de marxar, per altres coses, com ja sabeu, temes esportius, molt, molt feliç.
El Club Tenis Taula Olot perd una de les figures més importants i més significatives dels últims anys. El buit que deixa Òscar Gallego al club l'ocuparà el jove jugador olotí de 23 anys, Oriol Puigmal, que combinarà la tasca de director esportiu, entrenador i jugador. Puigmal l'ha acceptat el càrrec amb il·lusió, però amb un cert respecte.
Jo crec que el que hem de fer és potenciar al màxim la base i intentar que els jugadors que comencen ara, doncs, com quan va arribar l'Òscar, que vam sortir doncs, l'Arnau, en Sergi, en Víctor, jo, entre molts altres jugadors, doncs intentar que aquests jugadors puguin arribar on estem jugant nosaltres i tenir més jugadors aquí dalt.
El llegat de Gallego és molt gran, però Puigmal té clars quins són els objectius. El president del Club Tenis Taula Olot ha demanat que no es facin comparacions entre ells.
No comparin. L'Òscar ha fet una etapa increïble i ara comença l'Oriol. Donem-li confiança, donem-li suport.
El Club Tenis Taula Olot ha clarificat que no hi haurà una direcció esportiva específica per al primer equip, tot i que estarà capitanejat pel portuguès Diogo Pinho, que ja porta 3 anys a l'entitat. El club ha avançat que es troben plenes negociacions amb un jugador nacional. Les opcions per escollir un jugador espanyol són limitades i també 3 jugadors internacionals per reforçar el primer equip. La plantilla estarà configurada per 5 o 6 jugadors.
Més coses en matèria esportiva. Si no sabeu a què dedicar-vos o a què es poden dedicar els vostres fills i filles aquest estiu, tenim una proposta perquè el Club Tenis Taula Olot ja ha obert les inscripcions per al campus d'estiu que tindrà lloc del 26 de juny fins al 2 de setembre. Les perspectives del club són bones perquè preveu ocupar totes les places del mes de juliol amb un màxim de 90 inscrits per setmana. Una de les novetats d'enguany és que des del club han apostat per potenciar un treball més específic de natació i pàdel, sobretot a les tardes.
El mes de juny ha començat i amb pràcticament totes les competicions esportives acabades o bé a punt de concloure, els campus agafen el relleu.
En els esports individuals, el Club Tenis Olot, per exemple, ha previst un extens campus d'estiu del 26 de juny al 2 de setembre, amb la voluntat de donar continuïtat al treball formatiu que el club ofereix durant tota la temporada. Enguany el campus arriba amb novetats. El director del Club Tenis Olot, Ignasi Vila, destaca que s'ha decidit potenciar la natació i el pàdel a les tardes.
I com a novetat, aquest any volem promocionar el que és el campus de tarda amb un horari de 3 a 6, on per un costat deixem triar l'opció de poder fer de 3 a 4 i mitja i de 4 i mitja a 6. Ara ja no fa falta agafar el pack de les 3 hores seguides, sinó que ho hem desglossat per centrar-nos i fer un treball més específic amb el que és el curset de natació com a tal i amb el que és el curset de pàdel.
El director del Club Tenis Olot, Ignasi Vila, ha celebrat que les previsions de cara als mesos d'estiu són molt bones i que pràcticament, amb tota seguretat, al mes de juliol les 90 places setmanals quedaran exaurides. Segons Vila, aquesta és la tendència que ha seguit el club en els últims cursos, mentre que a l'agost la participació disminueix lleugerament.
Jo crec que les perspectives són bones. Jo diria que com cada any, possiblement al mes de juliol haguem de tancar les places, el nostre màxim de número de nens per el servei que volem donar i la qualitat que ens marquem, i sobretot sempre pensant en la seguretat, estem parlant de 90 nens per setmana.
El Club Tenis Olot compta actualment amb més d'una quinzena d'equips dividits en diverses categories formatives.
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticalia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticalia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticalia Olot, a la plaça Claran número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!